I bé, doncs, avui comencem el tercer i última conferència d'aquest seminari que fem cada any d'antropologia social. Aquest any, com sabeu, dedicat a problemes de l'antropologia ambiental, i se'ns va córrer aquest títol divertit d'antropologia per terra, mar i aire, perquè la primera conferència va ser per conflictes vinculats a la terra, una altra vam tenir sobre conflictes vinculats a l'energia eòlica, i avui doncs anem cap al mar. La Sílvia Gómez, que tenim la sort que hagi acceptat, i agraïm doncs, que hagi acceptat venir avui a Girona, és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Departament d'Antropologia d'aquesta universitat, amb una llarguíssima trajectòria, amb estudis diversos, perquè de fet la seva tesi doctoral que vam compartir director de tesi a la prehistòria era de temes més gironins, no? Més de muntanya. I doncs, amb el temps doncs, ha anat fent aquest trànsit cap a... Ja fa molts anys que treballa sobre temes d'antropologia marítima i forma part doncs, de xarxes internacionals amb molts projectes europeus, sobretot vinculat a... Normalment, quan parlem del mar, la majoria de nosaltres ens ressona vacances i, per tant, un, dos mesos o tres de platja i oci i turisme, però el mar doncs, és molt més que això. El mar és sobretot la gent que viu, que treballa, dels recursos que ens ofereix el mar en un context de crisi climàtica, de crisi ecològica i també de crisi econòmica per totes les dificultats que té el sector primari en general, no només el sector del mar, però el sector primari en general. I doncs, aquestes són les qüestions sobre les quals treballa la Sílvia Gómez amb el seu equip. I per tant, doncs, res més. Escoltem ara amb ella, un cop més doncs, agrair-li que hagi acceptat la invitació i t'escoltem.
Jo m'aixeco. No, ja, així, sempre estic, no sé per què, perquè així us veig, saps què passa?
Sí, si no, no us veig.
Ah, bueno. Ah, vale. Ah, d'acord. Vale, a veure si podem modular bé això. Vale, doncs res, doncs moltíssimes gràcies per convidar-me. Molt contenta de poder doncs, formar part d'aquests seminaris d'antropologia i bueno, especialment il·lusió perquè he convidat l'Eliseu Carbonell, que tenim una llarga amistat de molt de temps, fa molts anys que ens coneixem i doncs, la veritat, així que m'ho vas proposar, vaig pensar, doncs sí, no? Vaig a fer aquesta xerrada i també és una oportunitat per explicar aquesta antropologia dels mars i oceans. Bàsicament, he posat aquest títol perquè normalment pensem en antropologia de la pesca, antropologia marítima, però hi ha com un tomb, no? Com un gir cap al mar i els oceans. A mi em costa molt també dir mars i oceans, perquè avui dia es parla d'oceà com un tot, no? I ara us explicaré el perquè de tot plegat, però en realitat nosaltres des del Mediterrani, no? Segueix sent el plural de mars, oceans, des de la perspectiva de la diversitat, no? Malgrat que finalment som un tot, no? És un planeta, és una crisi socioecològica i tot està relacionat i està doncs, interconnectat. Pensem en local, però també en global i hem de tenir aquesta mirada també més àmplia, d'acord? Llavors, jo us explicaré ara una mica, molt breument, tot aquest pas, no? Des del que és l'antropologia de la pesca, antropologia marítima, fins als mars i oceans, per situar una mica doncs, àmpliament, no? L'evolució dels estudis des de l'antropologia i les ciències socials marines, perquè en aquests darrers anys s'han anat afegint també altres disciplines i tot plegat doncs, conformen aquesta mirada des de les ciències socials al mar i als oceans. I després aniré introduint doncs, un estudi de cas, que és tots aquests anys que hem portat doncs, treballant sobre el Cap de Creus, una àrea marina protegida del Cap de Creus, que segurament coneixereu, o bueno, perquè doncs, sou de per aquí, per tant, serà també una introducció doncs, breu i bàsicament per explicar-vos la problemàtica, la conflictivitat i tot un procés, una trajectòria històrica de lluita per la preservació i la conservació d'aquesta àrea marina protegida que finalment, doncs, 2025, després de molts i molts anys, s'ha publicat el Pla de Regulació, Usos i Gestió després de molts anys, no? Per tant, és una important fita i també, doncs, bueno, interessant, doncs, com s'ha anat produint tot aquest procés, d'acord? Bueno, els oceans, de fet, els mars i els oceans tenen una importància cabdal, no? Dintre del que és el planeta. Cobreixen un espai de superfície del planeta Terra molt important, tres quartes parts, contenen un 97% de l'aigua del planeta i representen aquest 99% de superfície habitable del planeta en volum. També és una font d'ingressos, de treball, de subsistència i dona feina a moltíssima, moltíssima, moltíssima gent en el món. Segurament no ho tenim tan present això perquè nosaltres no som tan dependents del producte pesquer o de l'activitat de la pesca, perquè s'han anat desenvolupant altres indústries, però altres països sí, depenen del mar per la proteïna, la ingesta, doncs, bàsica de proteïna animal, val? El producte pesquer, i també per supervivència, d'acord? Com a mitjans de vida. L'antropologia, doncs, ha estudiat molt, no?, sobre la pesca, sobretot a partir dels anys 70, i a partir d'aquí perquè, bàsicament, comencen a distingir els pescadors d'altres col·lectius, d'acord? És en aquest moment quan apareix tot el que són els estudis d'adaptació ecològica, tots els estudis que intenten entendre la cultura des dels processos d'adaptació al medi natural, llavors comença a desenvolupar-se aquesta branca de l'antropologia de la pesca molt centrada en el que és la producció, molt centrada en el que és el fet d'anar en barca, el fet d'anar a mar, el fet d'extraure el producte, d'acord? Però ignorant tot un altre vessant molt més àmplia que també forma part d'aquesta economia de la pesca, que és el que es desenvolupa dintre del que és els sistemes socials, no? Els sistemes d'organització social, que és tot el treball, doncs, de les dones, que normalment es dediquen a fer treballs en terra. Sí que hi ha pescadores en mar, però per una qüestió de divisió del treball, de forma universal no tant, val? Això en sap molt l'Eliseu, que ho ha treballat molt bé amb l'Eulàlia, d'acord? Però, per tant, doncs, aquesta altra mirada més àmplia que integra tots els sistemes socials, que integra tots els sistemes, doncs, culturals, aquestes complexes interrelacions entre l'explotació dels recursos, l'estructura sociopolítica i cultural de les comunitats, és el que se'n diu l'antropologia marítima, que té una visió una mica més, diguéssim, marxista, no? És a dir, que integra, doncs, tant la producció com la distribució, el consum, tot els processos de postproducció. És en aquest moment quan l'antropologia marítima es considera, doncs, que és important, en tant, doncs, que identifica unes problemàtiques econòmiques, socials, polítiques, culturals específiques d'uns col·lectius específics, que són, doncs, els pescadors. Per què fins ara no hi havia aquesta... no s'havien desenvolupat tots aquests estudis? Bàsicament perquè les poblacions de pescadors tenen un tipus de característiques que fa difícil, no?, d'entendre i comprendre, perquè estan com incorporats, inserts, no?, dintre d'altres àmbits de la societat més ampli, com són les comunitats agrícoles, perquè a nivell d'importància numèrica és menor, doncs, acostumen a ser comunitats més petites, es troben en situacions, en espais liminals, perifèrics i en àmbits, no? És a dir, treballen un àmbit, que és el mar, que no és l'àmbit terrestre i, per tant, és un àmbit, doncs, que ens queda més estrany, no? Podem anar al mar, però no és el nostre àmbit habitual, no és el nostre àmbit corrent, no? Per tant, necessitem embarcacions, necessitem, doncs, tota una sèrie d'estructura per poder anar al mar, no? Tots aquests aspectes han fet, doncs, que la pesca, el pescador, sigui, doncs, un col·lectiu també una mica més particular per treballar i no hagi produït tampoc, doncs, tot aquest interès com altres tipus, doncs, de societats, no? Bàsicament, això a grans trets. Hem d'entendre que la pesca és una activitat multidimensional que depèn d'uns recursos naturals no domesticats, són els recursos salvatges. Val? Sí que hi ha l'agricultura, per exemple, que s'està desenvolupant ara, no? Però no podem fer granges de peix de la mateixa manera que en terra, no? Quan fem, doncs cultivem. Per què? Doncs, bueno, requereix d'unes tècniques especials, s'han de fer els seus estudis, no tots els peixos doncs, funcionen bé, no? Es poden reproduir i es poden doncs, fer créixer en l'àmbit de l'aqüicultura. Per tant, doncs, bueno, d'entrada partim de que són processos doncs, naturals, que són estocàstics, que són més difícils de predir i que doncs, hi ha una variabilitat i una oscil·lació molt més gran que no pas en el cas doncs, del que són els recursos naturals d'enterra. Per tant, tot això implica també unes estratègies que es construeixen des de les societats pescadores, no? I també representacions culturals, com és el tema de la sort, creences, etc, que es construeixen i que formen part i s'integren també doncs, dintre de tot aquest, d'aquests sistemes d'organització social com són les societats doncs, de pescadors. D'acord? Hi ha una mica, doncs, per anar més ràpid, hi ha com una sèrie de perioditzacions, això és important explicar-ho. Tenim fins la Segona Guerra Mundial, aproximadament, tota una sèrie d'estudis, tota una sèrie de treballs, no estan aquí, pensava que els havia posat, bueno, és igual, tota una sèrie d'estudis, tota una sèrie de treballs sobre els pescadors, sobre els pobles pesquers, que fa referència a aquestes adaptacions marítimes, als espais ecològics, no? La navegació, etc. Més endavant, doncs, amb els 30-50, hi ha tots els estudis que etnogràfics, dintre dels clàssics, no sé si us sona Malinowski, Raymond Firth, que són, doncs, us els hi sona? Vale? Són estudis clàssics de l'antropologia, doncs, bueno, Malinowski, tot el treball de les illes Trobian, són pescadors, val? Pescadors que combinen amb l'horticultura i l'agricultura, però perquè, com us deia, són societats, les pescadores, que no només depenen dels recursos pesquers independentment del que es produeix en terra, no? Vull dir que ja estan incorporats dintre de d'activitats doncs, més àmplies. No? Tenim a Raymond Firth, els Malay Fishermen, no? Aquest tipus doncs, de produccions així més clàssiques. Més endavant, entre els 50 i els 80, veiem com hi ha una sèrie de canvis molt importants que són les zones econòmiques exclusives, que són uns espais que es delimiten fins a 200 milles nàutiques, això el 1982, i això és molt important, és un punt d'inflexió, d'acord? Perquè el mar doncs, no està parcel·lat, com en terra, que tenim propietat privada, tenim... No està parcel·lat. No? Llavors, depèn de jurisdiccions, jurisdiccions que difícilment són propietat privada, sinó que són jurisdiccions que depenen dels estats, depenen dels governs. No? En diferents moments de la història, doncs, això ha anat variant, no? Qui és el que s'ocupa de la gestió d'aquests espais. Sí, a nivell doncs, de l'autogestió, a nivell comunal, del que són les cofradies, no? O bé doncs, ja passa a ser de control de l'Estat, o ara doncs, tenim Europa, que també hi té molt a dir, etcètera, etcètera. No? Llavors veiem doncs, diferents formes de gestió i de governança, i això és un tret distintiu. Val a dir que, per exemple, si anem a Finlàndia, sí que hi ha propietat privada, és a dir, propietaris que tenen parcel·les de terra, estan tocant a mar, tota la part doncs, que continua de cap a mar, no? Doncs pot ser també de gestió particular, pròpia, privada. Val? Això passa a la zona de Finlàndia. D'acord? Però aquest no és el nostre tret distintiu en el cas doncs, de la Mediterrània i en general, malgrat no, que pugui haver-hi aquests casos a Finlàndia, la gestió és bastant des de la perspectiva doncs, de organismes, no? Siguin de govern, d'acord? Hem dit d'una forma així genèrica. Val? Això és molt important. És molt important això que us deia, perquè marca, què marca? Què és el que pot marcar? A veure si està aquí el... Em sembla que ho havia posat per aquí. No ho he posat. Bueno, és igual. Per tenir clar una mica aquestes 200 milles que significaven. Aquestes 200 milles el que significa bàsicament és un procés de nacionalització dels recursos. Val? De qui depenen aquests recursos? Val? Ja tenim els estats, que controlen aquests recursos. Això ja és un procés de nacionalització dels recursos. Val? Significa doncs, que tot l'espai que significa de control de l'Estat espanyol, no? I després tenim el que controla Itàlia, doncs, bueno, cadascú té els seus espais, però poden haver-hi conflictes també, no? Entre ells. No? I aquí ja entrem en aquest procés doncs, de nacionalització dels recursos. Una altra cosa també important és un punt que marca un procés de globalització de la indústria pesquera. Vale? És un punt d'inflexió, és important perquè bueno, significa que ja no pesquem per nosaltres mateixos, sinó en aquest moment estem doncs, ja pescant, ja hi ha tot un procés d'industrialització i un procés de comercialització i d'intercanvi que podem parlar doncs, ja d'una indústria pesquera a nivell global. Vale? Per això també la necessitat de marcar límits territorials entre els estats, per dir, no, fins aquí tenim nosaltres jurisdicció per pescar. Val? Llavors és quan hi ha aquests tractats, aquests acords que es fan entre països per doncs, deixar bueno, concessions no? que es fan entre Anglaterra i França, per exemple, per poder anar a pescar. Poso aquest exemple perquè és un exemple conflictiu. És un exemple conflictiu, sobretot a partir del Brexit, val? Que bueno, els que van votar una part de la societat que va votar pel Brexit per sortir de la Unió Europea eren també pescadors perquè no estaven d'acord amb aquests tractats europeus. Sí. A Colòmbia. Pues un bon exemple. Doncs exactament és això. No? O sigui, en aquest moment, el 1982, a partir de que es produeix tot això, és quan estem començant a produeixen aquests canvis. La nacionalització dels recursos, aquesta globalització de l'indústria, i a partir d'aquí també ja comença una preocupació per la gestió i la governança marina. Vale? Això és molt important, no? tot aquest procés. D'acord? Què més? Avançant en l'espai, veiem doncs, com a partir dels 80-90, com us deia, hi ha aquesta preocupació per la governança, d'acord? I això què significa? Doncs, bueno, comença a entrar en escena diferents tipus de paradigma, el paradigma biològic, val? Els biòlegs preocupats per la recuperació dels recursos pesquers, el paradigma econòmic, els economistes preocupats perquè això sigui rentable, i després el paradigma social, que és, bueno, aquí estem també gestionant gent, estem gestionant pescadors, estem gestionant vides, sistemes d'organització social, cultures. No? Llavors, com entre tots aquests paradigmes doncs, podem establir sistemes de governança i de gestió? Vale? Els dos primers paradigmes, el dels recursos, que és biologia, i els de l'economia, val? És fer rentable la pesca, són molt centrats en els processos d'extracció, molt centrats doncs, en intentar doncs, pescar doncs, el volum de pesca òptim per no posar, per no, diguéssim, comprometre la reproducció dels recursos pesquers i poder continuar pescant, val? Que són aquests models bioeconòmics dels bioeconomistes, no? Que fan entre biòlegs i economistes. I entre allà sortim els científics socials, vale? Els antropòlegs, i bueno, es van afegint geògrafs, que també tenen treballs molt interessants, i a mica en mica es van afegint també altres disciplines que s'han anat incorporant en tots aquests treballs. D'acord? A l'actualitat, a més, tenim doncs, moltes altres coses. Entrem dintre doncs, de les polítiques de prioritat, com els objectius de desenvolupament sostenible 2015. Val? Allà doncs, hi ha un dels objectius que és doncs, el de mantenir la biodiversitat i la conservació dels espais marítims, del mar, val? Dels oceans, entre altres objectius que també diguéssim que estarien en relació amb tot aquest desenvolupament de la protecció, de la preservació i de la gestió del mar. D'acord? Bueno, després tenim altre tipus d'estudis, val? Els de la, a veure si aquí estan reflexats, no es veu gaire, ecologia humana costera. Ecologia humana costera, sobretot són ecòlegs, no? Que es dediquen a entendre com bueno, interaccionen les comunitats amb els entorns marins, utilitzen mètodes quantitatius i qualitatius també, i l'objectiu és connectar perspectives, necessitats locals amb aquests grans objectius més aviat de tipus globals de la conservació de la biodiversitat. D'acord? I després tenim les ciències socials marines. Ara hi ha bastanta producció, produint bastants estudis, treballs, etc., del que se'n diu ciències socials marines, que neix bàsicament com una reivindicació d'integrar aquesta mirada, d'integrar aquesta perspectiva social en la gestió i, per tant, en les ciències naturals. Val? Per això també ara tenim molts biòlegs dintre del món de les ciències naturals que estan introduint dimensions socials i culturals en els seus estudis, i nosaltres també, no, com a científics socials, que interaccionem i treballem amb gent dintre del món de les ciències naturals. No? És com la necessitat d'integrar ciències naturals i ciències socials, no? I de fer interaccionar, que és el que ja dona més enllà, doncs són els treballs no només interdisciplinats, ara parlem de treballs transdisciplinats, és a dir, no es tracta tant de cooperar i de treballar conjuntament des de la perspectiva de diferents disciplines, però mantenint cadascú la seva frontera i el seu espai, sinó trenquem la frontera, trenquem els espais i intentem construir preguntes de recerca que siguin ja d'entrada integradores de les diferents punts de vista. I a més, la transdisciplinaritat implica integrar la veu dels usuaris, no? Usuaris, stakeholders, que no m'agrada gaire perquè això d'usuaris és com una mica... Però és integrar la veu dels pescadors, no? En el nostre cas en concret. I això doncs és aquesta perspectiva transdisciplinar, d'acord? Que és una mica amb el que estem doncs ara també treballant, d'acord? Val, doncs bueno, una mica i hem fet un recorregut bastant ampli, les aproximacions transdisciplinars. Després tenim ara noves aproximacions, aproximem-nos a l'art, no? Intentem utilitzar altres elements que expliquin i expressin simbòlicament la nostra relació amb la natura, la nostra relació amb el medi natural, d'acord? Després l'arqueologia, la història ecològica, uns treballs també preciosos, fantàstics, que m'agraden molt a mi personalment, no? Que és com l'arqueologia ens està explicant, per exemple, el cas de Califòrnia, estudis sobre els Chumash que expressen o expliquen estratègies de pesca sostenibles que es van mantenir durant 12.000 anys. No? O poder explicar doncs, com les societats prehistòriques utilitzaven els recursos marins i com això va influir en l'evolució cognitiva, per exemple. No? Hi ha altres exemples. Alaska parla d'un consum molt temprà, no? molt avançat en el temps, del salmó, val? Pels paleoindis, per exemple. D'acord? Hi ha alguns estudis d'arqueologia aquí, s'han fet a Catalunya, que diu que quan zones d'interior, no? que es consumia molt els musclos, no? Tots els bivalves, tot això, que ens està explicant, per tant, que formava part de la dieta habitual de pobles d'interior. No? Vull dir que això trenca una mica també la idea, la percepció que tenim, no? del consum o com ha evolucionat i com ha canviat el consum de producte pesquer. Fotografies històriques que evidencien la reducció dràstica del tamany dels peixos en la zona de Florida, que això són els treballs de McLenachan, que també està, bueno, no sé si ho pronuncio bé, però bueno, una noia que fa treballs també molt interessants sobre això, i ens t'expliquen, no? Tota l'evolució en el temps i et proporcionen informacions que, bueno, permeten entendre millor què està passant ara, d'acord? I, bueno, altres coses, a pobles indígenes, ara doncs tothom, sobretot suposo la COP30, no? Ja ho heu vist, indígenes, bueno, ara tothom treballa indígenes, sembla que els indígenes siguin la importants per aprendre com conservar, no? I com preservar el medi natural, i en el cas doncs del mar, doncs igual, d'acord? Bueno, i després tot el que és tota aquesta vessant dels drets humans, d'acord? Això també és molt important. Drets a un medi ambient sa, saludable, d'acord? Perquè, doncs, bueno, ara us explicaré el paper. Bueno, aquí teniu una relació de diferents disciplines, diferents temes que s'han anat treballant al llarg de tots aquests anys, el que ja s'integra com a ciències socials marines i veieu doncs, que l'antropologia, la psicologia, la sociologia... I què està dintre de l'educació? Tots sou d'educació, aquí? Ningú és d'educació? Bueno, però estem a la facultat d'educació. Dintre de l'educació tenim una cosa que a mi no m'agrada gens, el nom, i ara se n'estan adonant i ho estan canviant, que és Ocean Literacy. Literalment dit, alfabetització oceànica. Bueno, això ve dels educadors de Canadà, val, que tenen bastant bones idees, Canadà, i són bastant pedagògics, bastant, tenen bueno, tipus d'ensenyament que és bastant didàctic, i a Canadà i Estats Units, i es van adonar del gran desconeixement que tenim del mar, no? I dels oceans, que no podem protegir si no sabem, no tenim coneixement del mar i dels oceans. No? Una mica el lema, l'statement, és doncs, bueno, que hem de ser conscients de com el mar i l'oceà, sempre parlen de l'oceà, jo afegeixo al mar, perquè som del Mediterrani, com ens influeix en la nostra vida, no? I com nosaltres influïm també en la nostra relació, interacció amb el medi natural, com influïm i deixem petjada amb el mar i els oceans. Per tant, és important que sapiguem mantenir una relació doncs, òptima i que no produeixi, doncs, no faci, no degradi, no? El medi marí. D'acord? Bueno, què està passant a l'actualitat? A l'actualitat, com us he dit, bueno, com a part, hauríem d'afegir un nou episodi, no? Aquella temporització, aquella periodització que us deia. A l'actualitat ens trobem doncs, que ens hem adonat que el mar, no? Que és el gran desconegut, té molts recursos que ignoràvem. No? Llavors, ara s'està desplaçant, diguéssim, la frontera econòmica i ecològica cap al mar. Doncs la mirada cada cop més cap al mar i l'oceà. No? Llavors, de cop, en els darrers anys, hi ha hagut una proliferació d'activitats marítimes i, per tant, ja no parlem de mar, parlem de pesca, sinó parlem de moltes altres activitats. Per tant, antropologia de la pesca, antropologia marítima ens ha quedat petit, val? I, per tant, és antropologia del mar, dels mars i dels oceans. Per què? Doncs perquè bueno, hem ampliat l'espai, hem ampliat les activitats econòmiques i tenim doncs, moltíssimes activitats que estan interaccionant i que estan doncs, aquí batent-se per aquests recursos. Tenim dos efectes, l'efecte granja i l'efecte parc. L'efecte parc és el 30x30, val? O sigui, ja sabeu que els grans organismes internacionals han establert que d'aquí a 2050 hem de protegir el 30% dels mars i dels oceans perquè és una font no només de vida, sinó que mitiga canvi climàtic, absorbeix CO2, té tota una sèrie de funcions regulatòries molt important, gairebé més important que la Terra. Vale? Els arbres que més CO2 absorbeixen són els manglars. Vale? Ei, doncs, bueno, és entre mar i terra, no? Són uns arbres que estan al mar. No? Per tant, això, tot això és important. Doncs s'han adonat que és un patrimoni. Ara, per tant, hi ha doncs, bueno, tot aquest interès per el patrimoni marítim, pel mar com un valor cultural, un valor social i també doncs, de conservació i per mantenir doncs, totes les funcions del planeta. Aquesta és la fita. Després hi ha la fita amb els estats membres. Eh? Això estic parlant a nivell europeu. Cada estat. També tenim aquesta fita de la protecció. Però, simultàniament, hi ha l'efecte granja. Doncs, bueno, hem vist que podem créixer econòmicament a partir d'utilitzar els recursos marins. Hem vist que podem fer una transició energètica explotant el que és la mineria subaquàtica. Hem vist doncs, que podem fer la transició energètica amb l'eòlica marina. No? Què més? Doncs, bueno, altres coses. El turisme, el desenvolupament del turisme, els creuers. Val? Un sinfín de coses. El transport marítim, l'aqüicultura. Ens salvarà l'aqüicultura de la gana del futur. No? S'ha arribat a marcar o s'ha arribat a parlar de la revolució blava, que fins i tot ha doncs, superat les expectatives de la revolució verda, val? Intentant doncs, bueno, produir més doncs, aliments a través doncs, del que és l'aqüicultura, sobretot bàsicament, que ara tot està abocat a l'aqüicultura. Només cal anar a Mercadona i veureu que tot és producte d'aqüicultura. Hi ha un percentatge molt elevat. Còrsega, com es diu això? Ara no em surt el nom. Croàcia. Croàcia i Grècia estan invertint moltíssim. Brasil. Brasil, tot és aqüicultura. però cultura d'empreses espanyoles. O sigui que, val? Aquest és el creixement. D'acord? Per tant, tenim aquests dos discursos. Què passa aquí? Doncs una gran acceleració. Aquest article, bueno, és un article supercitat, no?, que l'utilitza tothom, perquè realment doncs, bueno, va ser molt visionari, i el que va fer és una anàlisi de totes les activitats, des del transport marítim, des del turisme, la geoenginyeria, medicines, val? Biotecnologia, el desenvolupament de la biotecnologia en el mar dels oceans també, i va parlar de la Blue Acceleration, no? L'acceleració blava. Val? O sigui, en els darrers anys, el mar, l'oceà, està sent doncs, un espai d'explotació de forma accelerada. I aquest altre dibuix, aquesta altra imatge que veieu, que això és el Mediterrani, és una mica... No es veu clar què és cada cosa, cada color, però bueno, bàsicament és tot aquest flux, no?, de transport marítim, l'aqüicultura, els creuers, tota l'activitat. Si això ho poséssim a nivell mundial, veuríeu com hi ha cables fins i tot a sota aigua, una cosa impressionant, però no ho veiem, com que està al mar, ei, no passa res, i no, doncs no. Realment, l'activitat que hi ha i la pressió que té és gairebé, bueno, molt més que no en terra, però està al mar, val? I per tant, és com que ho tenim allà i no podem ignorar, no? Per tant, bueno, a partir d'aquí, des de les ciències socials s'ha fet un replantejament dels estudis i bueno, s'ha anat plantejant aquesta idea de necessitem treballar des d'una perspectiva crítica, analitzar tots aquests fenòmens de l'economia blava, se'n diu economia blava, però no necessàriament és sostenible, l'hem de veure d'una perspectiva crítica, hem d'entendre tots els sectors i tots els treballadors que formen part de tota aquesta economia, tots els que treballen a les petroleres, els que treballen a l'eòlica marina, els que treballen no només els pescadors, ¿vale? O sigui, ja hem ampliat els actors socials. D'acord? Aquest és el cas també de la Mediterrània, aquí ja hem tret tot aquest flux d'interconnexions amb el transport marítim i el que tenim són les àrees marines protegides, que ja veieu, la nostra part, ¿vale?, a davant de la costa catalana fins a València i una mica més enllà, doncs tenim bastant bé, no? Tenim doncs, espais de protecció dintre del que és el Natura 2000, tenim doncs, parcs naturals que tenen un estatus nacional, d'altres que tenen un estatus doncs, català. I he marcat on està el Parc Natural de Cap de Creus, que ja coneixeu perfectament, no? Ja sabeu on està, d'acord? Doncs bueno, el Parc Natural de Cap de Creus bàsicament ha sigut, és això, en imatges, a sota aigua, per cert, el Fabri, que és un de les que ha augmentat, no? Suposo que ja ho sabeu, amb el canvi climàtic, en detriment de la juliola, no? Que és la típica i tòpica doncs pel tema de l'escalfament de l'aigua, el corall, que també hi ha una mortalitat bastant important del corall, no? Degut també l'augment de la temperatura de l'aigua i una mica unes quantes imatges de Cap de Creus. Doncs molt bé, el Cap de Creus, ara us explicaré una mica, havent explicat una mica aquesta antropologia dels mars i oceans, fent un recorregut des de l'inici de la disciplina com a antropologia marítima, de la pesca marítima, fins a antropologia dels mars i oceans, integrada dintre del que és les ciències socials marines, aquest espai més ampli on interactuem amb altres disciplines. Parlarem del cas de Cap de Creus com un cas d'exemple, doncs, no?, de tot aquest procés. El Cap de Creus, com sabeu, doncs, bueno, és un parc natural, però que no es va construir d'un dia per un altre, sinó des del 1976 hi va haver-hi tota una sèrie de lluites i de reivindicacions. S'ha declarat com un espai d'importància paisatgística, etc. No? Van haver-hi diferents, diguéssim, moments històrics en aquest procés. El 1998, després d'una forta pressió de moviments socials, es va declarar parc natural. Val? Bàsicament el que es demanava era treure de la zona costanera la pesca industrial, el que són la pesca d'arrossegament, perquè, com veieu, els fons són molt fràgils. Val? Per tant, aquests fons fàcilment amb les xarxes es poden extirpar i es poden fer malbé. Per tant, van treure d'aquesta zona d'influència, no? Costanera del Cap de Creus a la pesca industrial, era una reivindicació. Una altra també era deixar de fer competicions de pesca recreativa, d'acord? Que és un lloc doncs, molt atractiu pels pescadors recreatius, i evitar tot el procés d'urbanització. Això ens afecta tota la costa catalana o gairebé del Mediterrani espanyol, no? Tot aquest creixement urbanístic. Amb aquestes reivindicacions que van estar anys i anys, no? Batallant, el 1998 es declara el Parc Natural de Cap de Creus. Entre el 2003-2005 es fan els primers estudis per fer el PRUC, un pla de regulació d'usos i gestió, que és més enllà d'aquest procés de zonificació, que és la zonificació bàsica, on hi ha tres espais on es poden fer diferents activitats, val? El parc natural, la reserva integral i parcial. La reserva integral no es pot fer res, simplement activitats científiques, no? amb permís. La parcial, la pesca artesanal està permesa, però en les altres activitats no, ho estic dient de forma molt lleugera, molt ràpida, i el parc natural, doncs, bueno, més o menys, doncs, pots pescar i pots fer, bueno, està més obert, no, a les activitats. Això és el que es va establir, però faltava un pla de regulació més estricte, no, faltava més regulació. I el 2003-2005 es van fer aquests primers treballs, es fan els primers treballs socials, aquí doncs, jo vaig tenir el privilegi de poder introduir-me en aquests treballs i fer una radiografia del que hi havia, no? Quin tipus de pesca es feia, sobretot era per la pesca artesanal. Quin tipus de pesca es feia, què no es feia, quants anaven a pescar, quants no anaven a pescar, etc. No? Va fracassar el 2015, o sigui, imagineu, del 2005 al 15, 10 anys. Bueno, després de 10 anys fracassa, no els serveis jurídics no el van acceptar, val? No van dir això no es pot perquè és massa restrictiu, hi va haver-hi molta pressió de molts grups de lobbies econòmics, no? I llavors, bueno, entremig, després es va recuperar, el 2007-2022 es va fer tota una sèrie de processos participatius per intentar tornar doncs, engegar tot aquest... per recollir l'opinió de tots els sectors i intentar doncs, redactar un altre pla de regulació que pogués integrar doncs, les necessitats del sector de la nàutica, que és un dels que més en contra s'ha posat, el sector de la pesca recreativa, etcètera. Val? Però entremig se n'han fet altres treballs i ara aquí us explicaré l'estratègia. Bàsicament, en el context d'aquests conflictes va començar a néixer una idea, un concepte de pesca artesanal. D'acord? Els pescadors artesanals van començar a intentar distingir-se de les altres activitats. Deia, ei, nosaltres, bueno, a banda del discurs històric, no? Fa molts anys que estem aquí, som tradició, etc., hi ha el discurs de nosaltres som sostenibles, nosaltres practiquem un tipus de relació amb el mar que és diferent de les altres activitats extractives i no extractives. I això és molt important, no? Perquè bueno, explica com aquesta activitat de la pesca és una activitat que manté una relació amb el medi, però en base també a unes responsabilitats, uns deures, no? I tot un intercanvi que hi ha amb el medi natural molt interessant, que és el que hem anat recollint a base d'etnografia, el que són les entrevistes, etc. D'acord? No sé si us han introduït una mica les metodologies de recerca en antropologia. Val? Llavors, això és el que nosaltres vam intentar incorporar dintre d'unes guies voluntàries de la FAO, val? Que bueno, van començar a fer com una mena de drets i deures del pescador artesanal perquè el pescador artesanal pogués, doncs, en certa manera, se li pogués respectar els seus drets, perquè és un petit productor, perquè és un... Val? És un part també doncs, de la història, de la cultura, etc., i el que està en una situació més vulnerable davant de tota aquesta activitat, no?, econòmica que embolcalla doncs, el que és el mar. Llavors, doncs, bueno, bàsicament, bueno, això són les mobilitzacions que van haver-hi pel Cap de Creus, això és la zonificació, i aquí és el treball que es va fer 2003-2005, aquests, els del mig, són els del 2003, vale? 2004, que van significar bàsicament intentar localitzar on anaven a pescar els pescadors. No hi havia gis, no? O el gis era el que jo em vaig inventar, vam fer aquestes fletxetes, val? Per identificar on anava a pescar el pescador, com es movia, en diferents colors. Els de roses són rosa, els de Cadaqués són blau, els del Port de la Selva són verds, val? I veieu els diferents punts. I després ho vam identificar, que allà veieu uns números a la part de dalt, que és bàsicament els noms, d'acord? D'acord amb els topònims, val? Cap Trencat, Cap Morfeu, El Gat, etc, etc, no? I aquí es va identificar això, és base d'entrevistes i d'anar recollint. Amb el temps vam fer aquell altre mapa. En aquest mapa hi van participar altres estudis d'altres investigadors que havien treballat la nàutica, la recreativa, altres coses. I en el marc d'un projecte europeu, un italià molt espavilat, que sap fer gis i aquestes coses, ho va col·locar tot en allà. Per tant, vam poder posar els espais on hi ha el corall vermell, val? Els espais de la Posidònia. No és molt perfecte, però és algo, no? I ja vam veure una mica la interacció de les diferents activitats amb l'ecosistema, amb el medi. I finalment aquest és el que hem fet aquest any, que hem unit tots els diferents mapes, els hem posat aquí, i això ha sigut motiu d'un roll-up. Tenim 11 roll-ups, vale? Molt grans, on expliquem la pesca artesanal en base a tots aquests estudis, tot això que us estic explicant, per fer una exposició. I això va ser motiu de l'exposició aquesta, d'acord? Llavors, part dels estudis aquests, el que vam explicar és que el pescador bàsicament manifestava una forma d'explicar el que és la pesca diferent, amb una narrativa també molt diferent, amb una idea d'intentar donar a entendre l'activitat de la pesca com un sistema econòmic que respon a uns principis morals i ètics que es defineixen per deures i responsabilitats, però també per drets en relació amb el medi natural. Val? Llavors, això com ho operacionalitzem? És aquí. Val? Això és una mica la idea de descolonitzar. Val? Descolonitzar, és a dir, no se'ns ha tingut en compte en el nostre coneixement, no se'ns ha tingut en compte com a pescadors artesanals, val? Que som comunitat local, no som indígenes, però som comunitat local, tenim un sistema de coneixement propi i de relació amb el medi natural, i fins ara tot el que ara s'està regulant, s'està reglamentant, atén a un tipus de principis que no respon als principis que nosaltres, la nostra forma d'entendre la pesca artesanal. No? Llavors, la idea era una mica això, com donar, a través d'aquesta definició que ells explicava, que ells utilitzaven per defensar-se davant de totes aquestes altres activitats, no? Que interactuaven amb la pesca i que no acabaven d'entendre què era la pesca artesanal i que eren un bloqueig per fer un pruc que ells veien com justícia ambiental, és a dir, regulem, sisplau, la pesca recreativa, regulem, sisplau, el número d'embarcacions que estan fondejant a les cales, etcètera, etcètera, no? Doncs ells van explicar d'una altra manera, no? A través de les entrevistes manifestaven tot això, no? Fer entendre un sistema econòmic que és bàsicament integrat en un medi i en una ecologia com és el cas del Cap de Creus, no? Que es manifesta de diferents maneres. És el que se'n diu una classe limitada, és a dir, les embarcacions de pesca artesanal de Cap de Creus, estem parlant de Cap de Creus, altres llocs serà diferent, doncs són petites embarcacions d'una eslora de 6 a 9 metres, 10 ja és, en pots trobar, però més enllà, i les de 12, són palangre. Ja no són barques de trasmall, són un altre tipus de pesca. Per tant, ja d'entrada, un tipus d'embarcació adaptat a un entorn molt rocós. No estem davant d'una plataforma continental sorrenca, com seria la Ràpita, sinó que estem a Cap de Creus. Cap de Creus, l'embarcació té una eslora petita. A més, això, aquesta limitació és una limitació també, diguéssim, natural, entre cometes. O sigui, l'embarcació és petita, tu no pots portar grans quantitats de xarxa. Això que està a la legislació del BOE, no? A nivell espanyol, del Caladero Nacional, no? Que s'aplica per tot igual, que diu, ei, 2.000 metres, es permet pescar amb trasmall 2.000 metres.
de xarxa. Calar 2.000 metres a cap de Creus no pot ser, perquè dones la volta al cap. No? Vull dir, realment no estem parlant de grans espais de plataforma, estem parlant d'un lloc a més molt rocós, s'ha de pescar molt a prop de la costa, també, no? Vull dir que no, perquè si no cau ràpidament, amb poca distància, 50 metres. Vale? Per això també els pescadors industrials pescaven molt a prop de la costa, per això van voler declarar parc natural, perquè se n'anessin, perquè són llocs molt profuns, amb molta roca. Val? Llavors, doncs, bueno, per tant, limitat a transportar xarxes que no són les que marca la legislació nacional, per exemple, i que teníem l'oportunitat en el Parc Natural de Cap de Creu, a través del PRUC, de legislar, no? De regular d'acord amb l'entorn. Què més? La força de treball, la tripulació, una o dues persones, no tres o quatre, que és el que potser et pots trobar en un palangre o et pots trobar si vas en embarcacions de pesca artesanal de la zona de la Ràpita, per fer. Val? Per tant, estem parlant ja d'una pesca adaptada a un entorn, adaptada a un espai geogràfic, a un lloc en concret, val? Que ja està, doncs, bueno, limitant, no? O autolimitant, per el tipus, perquè si no, no funciona. La unitat de producció normalment és tradicionalment és petita, basada en la família, tot i que avui dia no. O sigui, hi ha molta més família o suport familiar amb l'industrial que amb l'artesanal. Però en el cas de l'artesanal hi ha una xarxa d'ajuda mútua, val? Tenim la comunitat de pescadors, i encara hi ha aquesta relació d'intercanvi. Per tant, segueixen sent unitats molt petites i segueix basant-se en aquesta relació de comunitat i d'intercanvi i ajuda mútua. El coneixement, si no tenim coneixement de què hem d'anar pescant en cada moment, tu no pots seleccionar l'art de pesca més adequat. Has de saber quines espècies has de pescar, has de saber en tot moment, no? Cada vegada, què has de fer, què has d'utilitzar, i això és molt important. D'acord? Per tant, el coneixement, malgrat la tecnologia, malgrat els GPS que puguin utilitzar en aquestes embarcacions, és molt important, val? Per poder decidir, no? I com es transmet aquest coneixement? Amb la cultura material. La cultura material que és l'art de pesca. Tu esculls un art de pesca o un altre en funció de la temporada, en funció del tipus d'espècie que vols pescar, etc, etc. Per tant, finalment hi ha aquests valors i aquesta ètica, que d'acord que ara avui dia també és una mica personal, però en el pescador quan pren decisions està aplicant una ètica, està aplicant uns valors sobre com vol interactuar amb el medi natural. Val? I ells t'ho diuen i t'ho expliquen. Per què faig això, per què pesco això o per què cada una de les decisions. Val? Llavors, tot aquest conjunt és aquest sistema econòmic integrat en l'ecologia que ells manifestaven a través de les entrevistes i tot això. Llavors, això és el que vam intentar introduir a través d'aquests voluntary guidelines que us deia, vale? I que volíem que s'incorporés en el PRUC. Volíem perquè finalment no sé si s'ha introduït. Sé que es va introduir en els debats de la cogestió, que tenim un comitè de cogestió de pesca artesanal, que jo vaig dir, va, era, tenim estudis, tenim treballs, feu el favor de llegir-ho, no? Perquè la Generalitat no es llegeix res. Però bueno, financien els treballs, eh? Perquè part d'aquest treball està financiat per ells, però no s'ho van llegir. No? I llavors jo ja vinc a donar-los-hi, que semblava que em fes propaganda, dic, no, però tenim una definició que està treta de les entrevistes, val? Tenim una idea, posem-ho, limitem-ho, posem que la pesca ha de ser d'aquesta manera, perquè així estem ja introduint una pesca artesanal sostenible. ¿Vale? La idea del patrimoni, del coneixement, dels valors com a vehicle per a aquesta pesca sostenible. D'acord? I, a més, si tu fes aquestes concessions, el pescador també doncs, respondrà amb aquests drets i deures que té respecte al mar. D'acord? O sigui, és com també un procés de negociació a un sistema de governança. Val? I per tant, doncs, podem parlar que els pescadors doncs, són garants, no? De la pesca, són els stewards que diem, no? del medi marítim. Però bueno, hem de fer, doncs, introduir tots aquests aspectes culturals, tots aquests aspectes socials, aquesta dimensió, val? En la gestió. Si no, no funciona. És el que durant molts anys hem estat aquí batallant i bueno, Entretant, que no teníem cap PRUC i no teníem res, no? Teníem aquest pla de regulació, han anat apareixent iniciatives pròpies dels pescadors, cosa molt interessant i molt bonica, que, bueno, ha donat lloc a un article que hem fet amb varia gent, perquè hem anat comparant a diferents llocs del món, bueno, d'Europa, sobre l'economia diversa, no? És a dir, han aparegut iniciatives petites, no?, de restauració, de recuperació, de divulgació científica, no?, des dels pescadors, divulgació, diguéssim, de lo que és la pesca, el canvi climàtic, els efectes, etc, 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 no? És una mica, doncs, tot el que hem anat, els sistemes de comercialització alternatiu, etc, etc. Malgrat això, encara hi ha barreres administratives, grups de pressió econòmics, no? La nàutica, tot aquests tipus de sectors. Es segueix pensant en el creixement de l'economia blava, no? Cosa que potser hauríem de començar a pensar que ja no podem créixer més, perquè almenys al Mediterrani ja no hi ha més espais. Val? Ara volem posar també eòlica marina, ara, bueno, això té uns impactes, té unes implicacions en el paisatge, té unes implicacions també socioeconòmiques, val? Amb la indústria pesquera, amb, bueno, el turisme, etc, etc. I la feblesa en la gestió de les àrees marines protegides. Com us he dit al principi, tenim PRUC, vale? Del 2025, des d'agost 2025. Ara bé, com s'aplicarà, com s'està aplicant, no? Hi ha hagut també reducció de personal en molts parcs naturals, en fi, això està obert. Ara d'aquí, com això s'aplicarà, doncs, bueno, ja veurem, val? Llavors, això és una mica també part de les entrevistes que hem fet recentment, que això s'ha fet a diferents empreses, o sigui, hem passat de la pesca, del pescador, a altres grups, com us he dit, que també estan emprenent iniciatives, no?, que estan intentant, doncs, també, doncs, bueno, ser més sostenibles, no?, de respondre d'una altra manera a la relació amb el medi natural. Ho vaig fer una traducció, espero que estigui ben fet, perquè està traduït de l'anglès, però bueno, la idea, prendre consciència de la relació respectuosa i integradora dels éssers humans amb el mar, dels nivells de salut integral que es donen, l'àmbit físic, emocional, social, espiritual, vale? I estem parlant de que és un benefici social, val? El mar, i això inclou protegir, preservar el mar i la costa pel que fa a la biodiversitat, i apropar la gent al mar d'una manera silenciosa, respectuosa, transformadora. Això, literal, de les entrevistes. Ho he trobat? Bueno, preciós. Podria dir que hi ha 80, 90, 100 empreses que comencen a treballar de manera més sostenible. Bueno, l'única paraula és també decreixement, però qui està disposat al decreixement? Doncs no ho sabem. El decreixement és un enfoc que, bueno, que crec que o bé se'ns serà imposat, com en el cas de la Covid, que va dir, ei, hem d'aturar, tothom era molt conscient, ara la consciència l'hem perdut, o sigui, jo crec que ja de les lliçons de la Covid ja no ens queda gaire res, i bueno, no. Això són, doncs, casos, això és la Posidònia Revifa Cap de Creus, això és una iniciativa d'un pescador, val, que té un projecte a llarga durada. Podríem criticar-lo també perquè la Posidònia necessita molts anys per reproduir-se i per créixer. Però bueno, almenys valgui la iniciativa, no?, de recuperació. O sigui, hi ha un pescador que fa recuperació de Posidònia. La recuperació, a dalt teniu la Felicitat, que és una barca de Cadaqués. Es van reunir amb submarinistes per recuperar xarxes fantasma. El Pesca Plàstic, suposo que el coneixeu, és un pescador que fa, bueno, espectacles. Va fent divulgació amb l'Helena, que és la seva filla, i aquí baix teniu els submarinistes que també, doncs, recuperen gorgònies, també s'ha fet bastanta activitat. Val? Bàsicament diem, doncs, que això, els pescadors a petita escala donen suport, no?, a resultats ambientals i socials, juntament amb econòmics, que es consideren iguals i beneficiosos perquè fa la sostenibilitat per les persones i la natura. És a dir, una altra forma d'economia, una altra forma d'entendre els mitjans de vida que també ha d'integrar tots aquests aspectes socials i culturals que interaccionen amb el medi natural, no com una cosa aïllada, no?, sinó com una cosa, doncs, integrada. Això és el que, bueno, vam estar treballant amb tot això. Això és una nova plataforma que, malgrat això, doncs ara sembla que hi ha un nou allau de projectes, d'acord? Això és de tota la gent que s'ha ajuntat, no? SOS Costa Brava, IAEDEN, tots aquests grups, doncs han fet una entitat enorme I bueno, sembla que hi ha noves amenaces, no? Vull dir que sembla que la lluita continua per la preservació i la continuïtat. Jo no crec que tingui temps més d'explicar. Això és un altre treball també xulíssim que vam fer amb pescador, a base de les experiències dels pescadors, però amb turistes. Però bueno, jo crec que donem torn de paraula si tenim espai, perquè m'he explicat... Jo crec que és que hi ha tanta cosa, tanta informació, que no sabia com. Vale, m'heu de disculpar, però bueno. I potser hi ha alguna errada perquè vaig fer la traducció directa en algun cas de l'anglès al castellà. Però bueno, una mica el que volia introduir és això, val? Aquesta antropologia dels mars i oceans, o sigui, ja no parlem de pesca i marítim, sinó mars i oceans, i després, finalment, doncs, aquest estudi de cas que ha tingut el seu recorregut i que bueno, s'ha tancat amb el nou PRUC. No he vist, no vaig consultar el DOC, bueno, és igual, no sé què han posat aquí com a regulació, però veurem i estem a l'expectativa a veure com això continua, si finalment s'implementen doncs, aquestes mesures i podem finalment doncs, bueno, posar mesures de protecció de part natural de cap de peus. Val?
Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies, Sílvia. I ara tenim un micro, si algú vol fer preguntes, farem circular el micròfon.
No?
Ah, però són de molts graus diferents, de la Facultat de Lletres, hi ha gent, companys de comunicació, història, història de l'art, filosofia...
Ah, fantàstic.
De geografia crec que no hi ha ningú, els conec a tots.
Molt bé, perquè el mar, és, a més, es pot veure des de totes les perspectives, històriques, no? Des de la psicologia, els beneficis aquests ara també, del mar.
Us animeu? Escolteu, qüestions del treball de camp que estem treballant aquests dies en el bloc de metodologies, etnografies, perquè has explicat aquestes entrevistes i
sí.
No sé si... o la teva observació participant. I ara, perdona que vagi qüestions més així.
De l'assignatura.
Sí, de l'assignatura exacta, de l'antropologia.
Sí.
O també aquesta qüestió que dèiem dels treballs implicats, recordeu, la implicació, el que suposa fer una recerca, aquest retorn o l'expectativa que els resultats transformin, aquesta paraula que anava subratllant ara i que també doncs, l'hem tractada. No? Molts estudiants diuen, bueno, la recerca i què després, no? I aquest i què, aquesta voluntat que...
No. Això, pues sí.
Decidir, transformar, etc. No sé si voleu tirar per aquí les qüestions o... O algú és de l'Empordà?
Algú és de l'Empordà? Ah, mira, molts. Bueno, molts.
Bueno, mentre s'ho penseu, jo aprofito per disparar.
Va.
Bueno, gràcies. Crec que ha estat una presentació molt interessant amb aquestes dues parts. No? La primera, més d'introducció per explicar-nos què és l'antropologia marítima avui, com ha anat evolucionant i quina aplicació pot tenir, per exemple, amb aquesta recerca que heu fet a Cap de Creus. No? Llavors, la meva pregunta era, hi ha hagut un moment que has parlat, i el company també ha intervingut, no? Per parlar d'aquesta parcel·lació, que després del cas de Finlàndia i Colòmbia, no? Era el cas... A mi em feia pensar en Xile, no? On també el mar està absolutament privatitzat. I llavors, quan penso en la nostra realitat més propera, potser l'aigua no està, el medi aquàtic no està tan parcel·lat, tan privatitzat, però clar, hi ha tot un territori de frontera entre la terra i el mar, no? Que és un territori mòbil, no? Que és un territori canviant, potser Cap de Creus que és més rocós no tant, però la zona on jo he vist, el Maresme i molt més cap a la zona de Tarragona, no? Són espais mòbils dunars que també formen part d'aquest medi marítim, no? I això sí que està absolutament privatitzat, no? Parcel·lat, ocupat, per empreses privades que exploten, no? I després els ajuntaments en general, el que fan és posar-se al servei d'aquestes empreses, llavors fan espigons per retenir les dinàmiques, no? Totes les rieres, les aportacions a les rieres, que des de que s'han urbanitzat les rieres doncs no baixa sorra i, per tant, hi ha tota aquesta problemàtica també, no? amb la platja, que afectant també a la biologia marina. No? Llavors, la meva pregunta era una mica la relació entre la terra i el mar. No? O sigui, aquesta és l'antropologia marítima, com enfoca això? No? O sigui, els problemes ambientals del mar, treballeu juntament amb ecòlegs que treballen o amb antropòlegs en l'àmbit de l'antropologia ambiental que treballen amb la terra? Vull dir, sembla com si fossin dues realitats separades, però en realitat hi ha dinàmiques que unes depenen de les altres, sobretot el mar depèn molt d'això, d'aquestes aportacions també de nutrients que venen a través dels rius, no? I si els rius estan contaminats, o evidentment tota la contaminació d'aquesta sobreurbanització litoral, amb aquests usos massius, no? que acaben doncs, perjudicant el recurs marítim. No? Una mica com treballeu això? No?
Sí, mira, precisament, no, això té molta relació. És veritat que fins ara havíem treballat molt des de la perspectiva al mar i ja està. El trencament ja ha estat, per exemple, d'una banda, entendre la pesca com un sistema alimentari. Això ja trenca conceptualment la definició de pesca. O sigui, si parlem de pesca com a activitat extractiva que es desenvolupa a mar, que s'associa amb l'àmbit masculí, perquè simbòlicament amb la divisió del treball no, també hi ha aquesta parcel·lació dona-terra, home-mar, no? Tot i que hi ha alguns estudis que a Islàndia les dones estan incorporades des del primer moment a la pesca artesanal, després en el procés d'industrialització. No? Però bueno, per tant, com a sistema alimentari, això vol dir, si trenquem aquesta visió, si en lloc de pensar la pesca com una activitat econòmica, no? O, és a dir, pensant en els recursos pesquers, paraula que no m'agrada gaire, recursos pesquers, com una mercaderia, no? Que és el cas de l'enfoc que tindria l'economista, o bé com que són efectes de recursos naturals, no? Si ho veiem d'aquesta manera, òbviament queda doncs, com a part. Si ho veiem des de la perspectiva integral, com a sistema alimentari, incorporem la terra, incorporem els treballs que es desenvolupen en terra. No? Per tant, això ja tenim una cosa. La pesca no és... O sigui, hem de canviar i hem de veure que la pesca és una activitat econòmica, però més aviat respon a un sistema alimentari. Vale? I llavors, com a sistema alimentari, ja integrem mar i terra. Vale? Després, d'altra banda, la relació mediambiental. És veritat que s'ha anat parlant d'ecologies diferenciades, no? Però no. Com has dit molt bé, i justament el cas de la Mediterrània, que és molt paradigmàtic amb això, és un mar tancat o semitancat, per tant molt pobre en nutrients i es nodreix dels rius, no? En el nostre cas el Roine, d'acord? I el vent, no? És per això que és tan ric, és allò que em diuen, no? Un hotspot, no? Un punt clau de biodiversitat, no? Un punt important. Per què? Doncs perquè entre la baixada del Roine i els vents, doncs això li dona aquesta riquesa. Per tant, aquí veiem com mar i terra estan junts. Clar, canvi climàtic, no baixen rius, per tant, no baixen nutrients, no tenim aliments pel mar, pel golf de Lleó. A més, tot el problema dels químics, el Mar Menor, suposo que ja tothom ja sap doncs, tot el problema que ha passat, no? El Mar Menor, amb tots aquests vessaments, no? de productes per l'agricultura, doncs, òbviament, ofega el mar. No? I això doncs, és important que ho hem de tenir en compte. Precisament vam fer un projecte molt interessant sobre l'adaptació al canvi climàtic i es va fer, perquè bueno, això és una cosa a part, però formo part d'un grup de gent, no? Dintre d'un grup que sense ànim de lucre es diu Alimenta, que el que pretén és fer la transició alimentària, vale? Cap a una alimentació, sistemes alimentaris sostenibles. Llavors vam fer un projecte que va portar Alimenta i amb diferents comissions que eren representants de diferents espais. Jo representava Catalunya Pesca, l'Enric Telo, no sé si et sona, representava la que ja s'ha jubilat aquest any, malauradament, però bueno, perquè ja no podrem col·laborar més. Representava, diguéssim, la part agrària, vale? de Catalunya, després hi havia Galícia, tal i qual. Llavors vam fer uns processos participatius i vam posar junts els pescadors i els camperols, bueno, els camperols, els pagesos, vale? Els vam posar junts en aquests processos participatius. Realment la retroalimentació és superinteressant perquè t'adones com des de dues visions, des de dues perspectives, des de dos àmbits, tenen problemes, desafiaments comuns, això d'entrada. I després, doncs, bueno, com els problemes que passen en terra es traslladen a mar, val? Perquè tot el que va de terra es desplaça al mar. No? Llavors, com el que tenien ells com a problema ambiental acaba repercutint com a problema ambiental també al mar. Val? Bueno, allà hi havia gent molt experta que ho explicava de forma tècnica, no? En tot l'aspecte més dels processos químics, etc etc, dels problemes, no? De tot aquest procés dels usos de les químiques, etc, en l'agricultura i com afectava el mar, que jo no sé reproduir perquè no em dedico a les ciències experimentals, però el que sí que va ser molt interessant tot aquest diàleg, que es va concloure que, per tant, s'havia de fer front comú per doncs, intentar doncs, arribar, no? A el que són el govern, els que fan la gestió, per mirar de solventar-ho de forma conjunta. Ara hi ha coses que afecten conjuntament, no? Tota la transició energètica afecta el món rural, cada vegada tindrem menys espais rurals, perquè estaran ocupats. Jo no vull dir que la tecnologia no ens pugui ajudar, però potser hauríem de pensar en quins espais els posem. Si afectem tots els espais rurals, no tindrem per menjar. El mateix els passa al mar. L'únic que la reacció també és diferent. Jo crec que hi ha, malgrat coses comunes, el pescador i el pagès entenc que és diferent. O sigui, el fet que el pagès tingui propietat privada, val? Fa que es senti més la terra pròpia. No? Jo això ho veig, és una percepció personal i potser vosaltres tindreu una altra, perquè això ja és una qüestió ja d'opinió, no sé, d'algú que jo he percebut. Totes les manifestacions, moviments, no? Per intentar doncs, frenar tots aquests biogàs, no? aquestes estructures, no? o les plaques solars, l'eòlica, etc. Veiem com el pagès participa molt i va amb els tractors, amb banderes catalanes, a més, no? Allò de territori nacional no català, hi ha tot aquest procés. El pescador, no. El pescador és com que, bueno, estan allà, no ho sé, és una situació una mica curiosa, és un altre tipus d'implicació, segurament, possiblement, per la característica del medi, no ho sé. Ells no tenen la propietat privada tampoc. I treballen d'una altra forma, no? Tot és més corporatiu, però dintre de la corporació també hi ha relacions de poder. També hi ha desavinences entre la pesca industrial i la pesca artesanal. Jo crec que no acaba de quallar, no? I en aquest sentit és una apreciació ja social d'aquesta relació terra-mar, no? Però bueno, no sé. Digues.
Doncs just del que estàs dient, a mi m'interessa més com una part més de quina actitud adopten les persones envers el mar. O sigui, quina responsabilitat s'autoatribueixen els artesans i quina responsabilitat s'autoatribueixen les empreses més grosses. O si és una lluita de no, ell ha de fer, no, jo no. Això és el que més m'interessava, si fent etnografia heu pogut doncs, investigar més aquesta guerra social, també. Sí, sí.
Això és molt interessant. També t'emplaço que si has de fer treball de camp, podries fer un treball, es podria fer un treball així d'aquest tipus. A més, aquí teniu molt de material, eh? A tota la zona de Costa Brava, no? Que és interessant. El pescador artesanal, en general, s'ha anat... A veure, està molt acostumat a la regulació europea, espanyola, i en certa manera sempre hi ha la... És com sempre, no? Intentar marcar el territori, marcar... I on et diuen, normalment, és com allò que... Com va fatal i potser va bé, no? Com va la pesca, o com va... Sempre hi ha la queixa, sempre... Però jo crec que és una qüestió de marcar una identitat, de dir, ei, fins aquí, no? És el nostre espai com a grup. Però finalment, s'adapta, finalment accepta, finalment, i fins i tot ho integra. Per què? Perquè estan en un problema, que és que estan disminuint mentre els altres estan augmentant. Llavors, ells han d'agafar-se, en el cas, per exemple, això és molt variable, eh? O sigui, com s'accepta, com es percep i com s'entoma, diguéssim, una àrea marina protegida, cal veure la historicitat d'aquesta àrea protegida, i arreu del món és molt diferent. O sigui, aquí el context és important, ¿vale? Perquè no podem explicar-ho de forma genèrica per tots els casos, però en el cas en concret del Cap de Creus va haver-hi certa reticència al començament per la forma com es va fer, malgrat que formaven part d'aquests moviments de defensa del Cap de Creus, de protesta, que són aquests d'aquí. Això són ja el més actual, no? Però veus, aquí hi ha un disidum, aquest és pescador de Creus. Bé. Vale? Aquí hi havia pescadors artesanals, d'acord? No tots, no tots, però n'hi havia. Val? I bueno, hi ha aquesta també, bueno, a veure com ho farem això. S'ha de comptar amb ells, vale? Hi ha un procés de negociació. Has d'entendre que ells no tenen propietat privada, però entenen que tenen drets adquirits, històrics, de relació amb el medi, des de l'edat mitjana o abans. No? Vull dir que aquesta és l'apropiació, vale? És aquest procés de territorialitat que ja existia en tots els comunals, l'autogestió, vale? Que sí que la territorialitat estava ordenada en les ordenacions de la pesca del segle d'edat mitjana, època moderna i tal, val? No hi ha propietat privada, però sí que hi ha això. Però en certa manera és un col·lectiu agraït, un col·lectiu que participa, contribueix, col·labora, va a les cogestions, als comitès de cogestió, voluntàriament, que no cobren, que es fan cada mes, cada dos mesos, que és un rotllo, perquè dius, hosti, com si no tinguéssim res més a fer. Que hem d'anar, no? Jo a vegades hi vaig, a vegades no, perquè dius, ostres, tu, ara ves, agafa i ves a l'escala, no? Perquè, o ara ves i ves a Roses, es fa diferents cofradies, no? O a vegades hi ha l'opció híbrida online, que dius, gràcies, perquè si no, és un... Però ells hi van, s'ho creuen, creuen, perquè és una cosa que va més enllà de l'economia. Altres sectors, bueno, són molt més agressius. Quan parlem de la nàutica estem parlant de molts i molts diners, estem parlant de beneficis econòmics. Val? De la nàutica hi ha embarcacions petites, però també hi ha iots que són grans i que dius, i què fa aquest iot a aquesta cala? No, no sé si heu anat a Cap de Creus, doncs, jo què sé, la Montjoi, no? Per dir alguna cosa, altres cales, no? La Pelosa, dius, mare meva, no? Te trobes allà. És un grup, un lobby econòmic, jo diria quasi, perquè són molt agressius. Tenen advocats, el pescador pobret, per pagar-se advocats. Les cofradies no van lleugeres, no? A banda que la cofradia, el que ha fet pesca al Cap de Creus és pesca artesanal. Hi ha cofradies que estan molt monopolitzades, dominades, controlades, per dir-ho així, per la pesca industrial. Val? Llavors, aquesta... no se senten representats, no se senten defensats, no acaben de... Bueno, tenen advocats als salts, vale? La nàutica. Després, la pesca recreativa també és un sector amb importància econòmica menor que la nàutica. Ara s'entenen més. Hi ha associacions. Abans, el problema de la pesca recreativa és que no... Així com el pescador artesanal té la cofradia, tu saps on anar-los a buscar, estan registrats, val? No pot anar a pescar qualsevol, tu has de treure una llicència, pam, pam. El pescador recreatiu, a banda que t'hagis de treure una llicència, que la majoria no se'l treu, o no, hi ha un percentatge de gent, almenys, que no se'l treu, vas allà, vull dir, no hi ha un control, un registre diari, no? On has de registrar-la. Ara sí que hi ha aquests mecanismes, que tu pots registrar la captura, hi ha una normativa mínima, però encara és més, no? És més ampli el control, no? És més lleuger. I no hi havia entitats, no hi havia associacions. No? A quin organisme jo em dirigeixo per parlar amb la comunitat de pescadors recreatius? Ara hi són. Val? Llavors, això s'ha millorat. Les cogestions estan integrats en els comitès de cogestió. I bueno, normalment els que representen els pescadors recreatius, que ja els busquen, jo suposo, perquè tenen aquesta capacitat de negociació, aquesta capacitat de... Hi ha una associació que es diu pesca recreativa responsable, o sigui, ja tenen una consciència i van perquè els agrada l'entorn, els agrada el mar, però clar, pesca, no? És extractiva. Tot i que veus en els conflictes, quan s'ha de decidir una veda o no, que cadascú mira pel seu... A veure, tothom ha de fer el seu rol, tothom ha de fer el seu paper, no? I el pescador recreatiu ha de defensar el grup recreatiu i el pescador artesanal la seva professió, no? Sempre hi ha aquest frec a frec, però finalment hi ha una entesa, no? Hi ha un... El que costa més són aquestes grans indústries que, clar, mouen molt. Ja no per no dir-te els creuers, a nosaltres ens arriben petits i que es queden anclats, diguéssim, a la badia de Roses, a Palamós els arriben, vale? Hi ha alguns que són a vela, doncs, bueno, encara són a vela, tenen certa... No? No, aquests ja no direm res, però arriben, eh? I fan... Ostres, te veus allà un creuer molt gran i les barquetes de pesca allà petites, no? Però després hi ha un altre tipus d'indústria. Ara hi ha les motos d'aigua. Això, clar, el 2003-2004, quan van començar a fer els estudis per intentar veure com fèiem aquest truc, no? Era una història. Ara, en els darrers anys, s'han hagut d'incorporar la normativa, la regulació d'aquestes motos d'aigua. És impressionant. Passen a tota Castanya, per tot arreu. Clar, és una altra... No? Les llicències aquestes, sense cap mena de títol que donen... Tu pots llogar una embarcació recreativa, no et demanen res. O sigui, això, dius, hòstia, jo per agafar un cotxe o una moto de lloguer, em demanen el carnet. No, no, tu si vols anar a donar un vol, si són d'eslora petita i vols anar amb la família a fer una paella i tal, i te vols agafar la barca, no, no necessites cap llicència, no, no et demanen cap títol, no? Clar, això és una indústria també que... I bueno, i després hi ha també l'eòlica marina, que a veure on te la posem, on te d'allò, si impactarà o no impactarà, no? Llavors, vas veient com hi ha nivells d'indústria. Doncs, bueno, el pescador artesanal és el petit productor. Jo crec que ara som prodefensors del parc natural, bueno, sempre hi ha, bueno, no tanquis masses espais, no? I tal. Sempre hi ha això, però finalment s'adapten, finalment accepten, participen a les reunions, val? Que altres grups és més difícil, no van d'advocats, és a dir, no, ara contrataré un advocat i tal i qual, no van de... Saps què vull dir-te? És un altre tarannà. No ho sé, això ho podries fer tu també. Com s'entén, no? La sostenibilitat. Moltes vegades el problema és que totes aquestes activitats econòmiques, algunes són de gent que ve, inversors, no? Inversors, entén-me, capital que ve de fora, però en altres casos no. Són gent també del territori. Llavors cadascú viu la seva relació històrica amb el medi o cadascú viu, no?, la seva relació amb l'espai des d'una perspectiva i una trajectòria històrica diferent. I també són d'allà. Per tant, crec que, bueno, el PRU finalment podem dir que és un èxit perquè s'ha publicat. No sé si hi ha gent que critica, no?, que diu, oh, és molt feble, segurament és lleuger, però crec que van deixar la porta oberta que fos flexible i poguéssim anar adaptant-lo, no?, i bueno, per anar restringint a mesura que sigui necessari, almenys està publicat i almenys és un testimoni de que l'entesa pot ser possible, no? No sé, fes etnografia, fes treball de camp, a veure què surt.
Més sobre el treball de camp i com has fet tipus, el tema entrevistes, com seleccionar a qui es feia l'entrevista, quins sectors, més el tu a tu, o sigui, va, tot això.
D'acord, als principis era una mica en plan pedestre, no? Llavors agafàvem una... Bàsicament els pescadors artesanals no són molts, la idea del el criteri era el perfil, val? En alguns casos es van entrevistar tots, a Cadaqués doncs, se'ls van entrevistar tots, a Port de la Selva no me'n recordo si a tots o a alguns, o una majoria important, a Roses eren més en aquell moment. Llavors es va seleccionar per criteris de perfil, val? Una mica, per exemple, freqüència de pesca. No? És a dir, quantes vegades a l'any vas a pescar, quants dies l'any, no tant els dies, sinó per temporades. Hi ha pescadors, per exemple, que només pesquen a l'hivern i a l'estiu tenen algun negoci turístic, el turisme també ha arribat a la pesca, o sigui, la pesca s'ha transformat, eh? Dels anys 50-60 fins a l'actualitat, hi ha hagut canvis. Per això ho deia, que la pesca artesanal, allò de familiar, dius, bueno, sui generis, eh? Fins ara jo diria que és més familiar, entre cometes, que ara hauríem d'explicar-ho més clarament, la pesca industrial, en el sentit de que requereix unes inversions, requereix un esforç, no? I l'economia, és a dir, és, tampoc no és tan rentable, doncs necessites de més coixí familiar, ¿vale? I també, bé, és tot una altra història. Però en el cas de la pesca artesanal, bueno, hi ha hagut una sèrie de canvis, no? Que, perdona, ara quina era la pregunta? Sí, les entrevistes, exacte. Per tant, un dels criteris era això, quin perfil, quantes vegades anaves a pescar l'any, si vas tot l'any, si vas 3 mesos l'any, 4, i una mica aquest tipus de tipologia de pescador, que fossin de tots els arts de pesca o de les modalitats de les pesqueres possibles. ¿Vale? Palangre en vam fer pocs, no? Per exemple, però és que palangre estaven molt concentrats llavors, quan hi havia lluç, ara ja no hi ha lluç, i llavors del palangre es van passar altres mans, que això va ser un altre conflicte. Clar, tenen barques de 12 metres. Allò que dèiem, ei, que aquí pesquem amb barques com a màxim fins a 10, i que la polivalència dels rols, mentre es va permetre pel palangrer, no es permetia per al tresmall. El mateix va passar amb el sonso, bueno, això més avall, ¿vale? Hi ha tota una conflictivitat. Però bueno, vull dir que això era un altre criteri, tipus de pesca. Per tant, has d'entendre una mica tipus de pesca que hi ha, arts de pesca. Els palangrers, com deia, estan més concentrats a llançar, ens queda una mica fora del cap de creus. Per tant, en vam incloure pocs, tresmall, soltes, nanses. Vam fer una tipologia d'aquestes. Vam recollir tots els arts de pesca que havien existit a Cap de Creus i en vam quantificar 14. De 14 a 4 o 5 que hi ha ara, només et dic com ha anat regat. Això forma part de tota aquesta exposició, que ara vaig fer una sessió a la cofradia de Port de la Selva, de part natural no ho vam poder mantenir, dic, bueno, i ho he donat al Port de la Selva i ho fan servir, fan show cookings i posen els roll-ups. Hem fet uns roll-ups molt interessants intentant condensar tota aquesta informació de tots aquests anys sobre la pesca artesanal. Llavors, bueno, altres criteris de l'edat. Ara, per exemple, hi ha hagut una nova incorporació d'un noi molt, molt jove a Cadaqués. Oh, no? Bueno, Cadaqués ens fa falta, perquè està molt a la baixa Cadaqués. Llavors hi ha hagut una nova incorporació. El tema edat també, pel tipus de coneixement que et puguin aportar, és un criteri. Val? Això pel que fa als pescadors. Després, quan hem fet altres treballs, ens ha costat més, perquè clar, és que hi ha tantes activitats, hi ha tantes empreses i tantes... Però en el projecte nou, el que ja l'hem acabat, l'últim que hem fet, vam incorporar... bueno, la idea era representar totes les activitats. Llavors, bueno, clar, és que en els darrers anys n'hi ha hagut moltes. Les nedadores. Tenim les nedadores, vale? Que fan dies braves, tenen un club de submarinisme molt, molt important. Coincideixen que més participen en altres entitats i associacions els de les neteges de les platges. Vale? Vam fer un inventari i vam intentar recollir una mostra important o, bueno, que representés la societat civil, el que són els clubs de submarinisme els més importants, no? Els més importants és mal dir-ho, no? Però bueno, sí, els que realment tenen un recorregut al Cap de Creus. Pesca recreativa, les associacions o entitats que participen també de la governança, perquè era això que dèiem, hi ha poca representació, com anem a buscar-los? Doncs, bueno, estan representats en els comitès de cogestió. Criteris d'aquest tipus. De vegades no és tan important una mostra gran com diversificada per intentar integrar el màxim de diferents perfils, per tenir un ventall de casuística que et permeti cobrir els diferents tipus d'activitat i des de diferents punts de vista. Depèn del treball. Depèn del treball, et centraràs més en una cosa o en una altra. No? Sí? És tot un exercici. Has de fer un mapa d'actors, primer. A veure què tenim. No? Sí? Sí, ara ens hi estem posant amb això, justament. Bé, no sé si sortirà bé, però bàsicament per les rutes, no només les rutes migratòries, sinó el tema de la composició de flota. Per què? Suposo que ara esteu al quite, no?, de les notícies. No tindrem gamba per Nadal, no? L'aplicació de la Multianual Plan, que és l'aplicació d'unes polítiques pesqueres que redueixen l'esforç pesquers d'aquí a 2050. Llavors, en aquesta reducció, el que estan reduint és els dies de pesca. L'any passat suposo que ja vau veure, bueno, va sortir tots els mitjans, volien reduir a 37 dies els dies anuals de pesca, no? Llavors, tot això implica, doncs, un impacte socioeconòmic en l'empresa, però no només en l'empresa, sinó també el treballador. Vale? Això és un problema, el problema del relleu generacional és un altre. I el tema de la migrant, no sé si et referies a això, no? Vale? Com s'incorporen, si es poden incorporar, no es poden incorporar. Tot això és un tema que estem intentant ara portar a terme, és un projecte, no? Que estem escrivint. I bueno, és una nova vessant. No és una nova vessant, simplement és que no s'ha explorat. Però bueno, hi ha algun treball que s'ha fet, molt petitet, però interessant, perquè tot, hi ha molts pescadors, bueno, i aquest és un altre tema de la migració, molts pescadors de Senegal, que són pescadors, que emprenen tota aquesta ruta, no?, amb els caiucos fins a Canàries. No, vaig intentar amb un amic que treballa a migració i que està en ONGs a Canàries, intentar fer un inventari de quants arriben que són pescadors. El problema és que no ho podem fer, primer perquè un cop arriben allà els recull Creu Roja i silenci, és a dir, no pots manifestar. Ells, bàsicament perquè tenen com una espècie de judici ràpid, no?, per dir-ho d'alguna manera, o almenys una trobada amb el jutge, que ha de determinar si es poden quedar o no. Llavors ells el que fan és declarar que són exiliats polítics, el que sigui, perquè no els deportin. Vale? Llavors, tota aquesta informació de què són, de si són pescadors, si és secret de sumari, que ho té Creu Roja o ho té altres organismes que estan treballant amb migrants en allà. Doncs és molt difícil arribar a treure això a la llum, tal, però sí que n'hi ha. I molts arriben també, tenen la idea de Barcelona, això, us ho explico així perquè vam fer venir un a la universitat. Arriben i llavors intenten col·locar-se en el món de la pesca, no poden, hi ha moltes barreres, i els trobem molts amb l'organització aquesta, la cooperativa Top Manta. I van fer un emblema, ara no me'n recordo exactament, amb unes samarretes que posa mi sueño no es ser mantero o alguna cosa així, jo soy pescador. Vam dir, jo era pescador, jo vull ser pescador, però estic aquí, no puc fer res més, i ara soc Top Manta, no? Llavors ja tot han fet una cooperació, són molt emprenedors, molt, 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 molt. I tenen un logo, em van explicar que per Àfrica és molt important, això tu ho deus saber, no? Perquè vas fer una part d'estudis africans, és molt important la imatge i li dona molta importància a tota aquesta cosa. Llavors van fer com una assemblea per decidir el logo, tenen un logo i tot plegat. I bueno, aquesta gent, doncs, bueno, això també és un altre del problema dels drames humanitaris, Open Arms, també tenim, no?, rescatant. Això també hi ha programes molt interessants de gent que està intentant, això per educació, gent que està intentant que perdin la por al mar. O sigui, després d'un trauma d'aquests, el mateix manté que ens va vindre a fer la conferència a nosaltres explicant tota la seva trajectòria de vida i tal i qual, amb això de soc pescador, tal i qual, diu que més de 10 anys, bueno, una barbaritat d'anys que veia el mar lluny, psicològicament, el trauma, no? I on ja no n'hi és que intenten ensenyar-los a acostar-se al mar de nou, no? Perquè, clar, tornar a recuperar, no?, aquesta relació amb l'espai aquest marítim com una forma de superar tot aquest procés traumàtic del procés migratori. Però això hi ha tela. I, uf, es podria explicar. Hi ha aquesta pel·lícula, Stolen Fish, ho coneixeu? Explica molta cosa. Sí, són temes també per treballar, temes de... Això us heu de desplaçar a Badalona, crec. Bueno, aquí també ho podem. Sí. Sí. Molt bé, gràcies a vosaltres.